per arribar a un acord històric, entre altres coses perquè deixaríem de ser els professors més mal pagats, tercers per la cua a tot l'Estat, i passaríem als tercers més ben pagats de l'Estat. És una reivindicació històrica, deia Pau, perquè, entre altres coses, la situació ja començava a ser bastant crítica en el món del professorat ara mateix.
Sí, sí, com esteu explicant, el professorat a Catalunya ha perdut entre un 20 i un 25% de poder adquisitiu des del 2010. D'acord? Per tant, la situació de partida era duríssima, i més enllà de les qüestions merament materials i econòmiques, recordar que també, segons enquestes recents, un 40% dels docents presenta problemes psicològics, el 90% de profes de secundària, de fet, reconeixen certs problemes emocionals no greus, i fins i tot un de cada tres es planteja deixar la professió. Per tant, al final, esperem, no sé quina és la font d'aquesta notícia que està donant, però esperem que els sindicats...
És nostre.
Sí, però prefereixo si és el departament o hi ha, o l'USTEC avala que hi ha un acord, no en tinc ni idea, però en tot cas apuntaria una solució pactada amb els sindicats, ja, que seria una molt bona notícia.
Això sembla que hi hauria parts que sí que estarien d'acord, altres que no, veurem el detall.
Com es rep a la plantilla, però en tot cas és una molt bona notícia, i més a més una lluita merescuda, no? I una altra demostració, com sempre, de que lluitar val la pena.
Marc?
Sí, estem parlant d'augment de sous, evidentment que és una reivindicació que fa molt de temps que estan fent els professorats, però també espero que amb aquest acord hi hagi més recursos per a l'escola inclusiva, que realment és un dels grans drames que ens trobem en aquests moments. És a dir, estem parlant molt de l'educació, però el tema de l'educació social i dels problemes, no?, que molta gent pateix fora de l'escola, famílies desestructurades que quan arriben a l'escola doncs han de trobar un bon educador, una bona integradora social, és clau en aquests moments per l'educació.
Això és que realment calen molts recursos perquè l'escola inclusiva funcioni.
Moltíssims.
Moltíssims. Hi ha una escola, vam parlar-hi fa un parell de mesos, que s'hi parlen 35 llengües, per exemple.
Però mira, et poso un exemple, Ricard.
Vull dir que igual també un debat que s'ha de fer i que no és correcte de fer-lo, segurament, és si l'escola inclusiva funciona o no funciona.
Però et poso un exemple, Ricard. Aquest estiu hi ha hagut una escola de l'Hospitalet de Llobregat, en un barri dur, enteneu-me, on tenien tres educadores socials arran d'unes ajudes europees. Aquestes ajudes europees van desaparèixer i al final es va quedar amb una educadora social. Però no era tant el fet que baixessin de dos, de tres a una. Era el fet que aquestes tres persones portaven 4 o 5 anys treballant en un ambient complicat i guanyant-se la confiança d'unes famílies i d'uns nens i nenes que estan desestructurats i que, per tant, com deia, va més enllà de l'educació. És a dir, gent que fins i tot o no volia anar a l'escola o gent que tenia reticències als professors i feien aquesta feina de formigueta dia rere dia, que era essencial. I aquest és el gran drama, no? A vegades també aquesta poca estabilització que hi ha de certes places, no només d'educació social, sinó també de professors, que van canviant, sí, no? A mig curs, i és molt complex, i sí, evidentment que necessites molts i molts i molts recursos, però és que són necessaris, sobretot, no?, en barris amb més pobresa, en barris complexos, i que, per tant, l'educació no només es fa a les escoles, sinó a les cases i als barris d'aquesta gent, i a l'inrevés.
L'educació pública, evidentment, és un dels pilars del consens de l'estat del benestar, i, per tant, ha de funcionar. Ara, el problema que té l'escola pública en aquests moments amb rendiment acadèmic, i que mostra any rere any un fracàs molt important, no sé si només s'arregla pagant millor als professors. Jo crec que hi ha un problema de model i hi ha un problema que va més enllà de simplement això, cosa que jo me n'alegro que no tinguin aquesta discriminació respecte a altres llocs, no? Però que el problema d'aquesta escola pública, que, insisteixo, és un dels pilars del consens de l'estat del benestar, no està... segurament amb més recursos, sinó que s'ha de parlar molt més de model, de com funciona i tal. I el que deies tu de l'escola inclusiva, doncs és una de les coses que ha de formar part d'aquest debat, evidentment, perquè està clar que no funciona.
Està clar que no funciona i per tant, aquest és un debat a part, com què és inclusiva, perquè les inclusions són de molta mena i fa que els professors hagin de ser psicòlegs, sociòlegs, demògrafes i tantes altres coses que no corresponen a les seves competències, no han de correspondre. Per tant, calen infinitat, és una mena de pou sense fons si es vol realment resoldre. De fet, la pregunta que feia Ricard sobre si no funciona què, doncs més d'un se l'ha plantejada i una part del burnout que pateixen els professors té a veure amb això. Ara, vist que es vol repuntar els seus salaris, i em sembla que dignificar aquest i tants altres és de rebut, esperem que això també faci que sigui una feina competitiva. És a dir, que la mateixa manera que passa amb els metges i altres col·lectius en el que 500 persones es barallen per una plaça per estudiar educació infantil i primària, hi hagi també això. És a dir, que sigui el lloc en el que van les millors persones, no solament les més vocacionals, que també cal, les millors persones, les més competents, les més preparades, i per tant, que com passa en altres països, sigui una feina molt valoritzada des del punt de vista social, de les més valoritzades, molt més que les enginyeries, molt més que qualsevol, molt més que els metges, perquè allà ens hi juguem tots el futur. I ara mateix no ho és. Ara mateix és de vegades allà on van les persones que no tenen la nota per anar a altres llocs, o persones que són molt vocacionals però no tenen aquesta preparació. I aquest és un debat que també és molt incorrecte, però que s'ha de fer. No és el mateix que passa a altres països, i per tant, vingui aquest sou, de manera que alguna gent que potser no ve perquè justament no es guanyaria la vida, seria com allò de te'n passes més gana que un mestre escoles, doncs això, que pensin que aquesta és una professió dignificada, considerada socialment, i on han d'anar les millors persones per treballar amb el que és el futur de tots plegats.
Parlem d'escoles, lligat amb el que comentàvem abans, també sobre els joves. Veiem com cada vegada més opten per una intenció de vot, diguéssim, en aquest cas, en la franja entre 18 i 44 anys, molt clarament cap a partits com Vox, primera força en la intenció de vot entre aquesta franja. Ja sé que no us sorprèn, perquè ho hem parlat diverses vegades, però evidentment és que hi ha una manca de relació directa o de satisfacció directa entre el que és l'administració pública i les aspiracions, l'esperança dels joves d'aquest país. Pau.
Sí, sobre això, en l'àmbit estrictament comunicatiu, jo us recomano un llibre que es diu Trumpismo discursivo, que és de la Laura Camargo, una sociolingüista de Mallorca, bueno, originària de Madrid, on explica una mica el perquè d'aquest fracàs del PP, de voler-se posar en aquests terrenys, no? Perquè al final no es tracta només d'estar a TikTok, es tracta d'entendre quins són els mecanismes comunicatius que funcionen allà. Ella descriu aquest rectangle, ara no me'n recordaré dels elements exactament, no? Però d'escandalitzar, diu, viralitzar, polaritzar i deslegitimar el servei de generar confusió, aquests relats curts, això que fa també Vox i tal. Aquí el PP no té ni idea de fer servir aquests codis i no ho està fent servir bé. Llavors jo crec que en termes polítics això té una conseqüència previsible, que és que al final anem a un terreny de polarització electoral, o sigui, al final hi haurà un PSOE contra Vox i el PP no tindrà una escletxa on posar-se aquí. I finalment els fonaments materials d'aquest problema també n'hem parlat bastant, no? Però recordem, la taxa d'emancipació juvenil a l'estat espanyol és de les més baixes d'Europa, s'ha anat separant cada vegada més la relació entre els sous i el preu de l'habitatge. Per tant, per les noves generacions és cada vegada més impossible accedir a aquest circuit virtuós de tinc un actiu que es va revaloritzant i per tant cada vegada tinc més renda. En aquest sentit també recomanaria molt el llibre de Generació Inquilina del Javier Gil, que és un científic del CSIC i que ho explica perfectament. I les generacions, per tant, en definitiva hi ha una desigualtat patrimonial entre generacions. Està passant això. O sigui, la gent jove té la sensació de que li serà impossible entrar en un mercat, en aquest cas el mercat de l'habitatge, que està al servei de l'especulació, i que, per tant, ni tan sols podrà garantir doncs, una certa tranquil·litat material, que és l'únic mecanisme pel qual hi podem accedir a través de l'habitatge. I això està generant polarització, entre moltes altres causes. Evidentment, hi ha nanos que són fills de famílies molt benestants i que votaran Vox, eh? Però sí que aquest malestar general intergeneracional té a veure també, sobretot, amb el desclassament que hi està havent, amb la polarització de classe que hi està havent arran de l'especulació en l'habitatge, també.
David.
Estic molt d'acord. Aquest malestar en el món juvenil és un malestar que es ve basat en la incertesa absoluta sobre un futur en els bàsics i que abarca a tots els nivells i molt especialment als fills de les classes mitges. Val? I això agafa una fórmula. Històricament, els joves voten menys, tenen una propensió a votar i molt inferior a la mitja. Vota la gent més gran, són els que voten més. I
però fins ara també votaven esquerres, partits esquerres.
Llavors hi ha un efecte moda, que en aquest cas és el mateix. Els dos que ho peten a TikTok, i com hi estic d'acord, el PP no sap fer com altres partits, no saben fer una estratègia en aquests entorns. Els dos que ho peten són, per una banda, Vox i per l'altra banda, el Rufián. Jo crec que són els dos que la toquen en aquest terreny, no? I però per què es decanten per l'esquerra i per la dreta? El jove, i els que hem estat joves i hem tingut pensament polític, i ho dic amb coneixement de causa, el procés polític en el jove és sempre extrem i radical. És a dir, quan agafes consciència política, quan ets tot jove, quan tal, passes per un tubo petit.
No imagino el teu extrem radical, David, de jove, com devia ser.
Bueno, doncs et quedaria sorprès.
Sí?
Sí. D'extrem i radical, els dos conceptes.
Perdona,
és que va per una banda per l'altra.
Exacte. Perdoneu, jo era el directiu més jove d'una cosa que no sé si recordeu, que es deia La Crida a la Solidaritat, amb 17 anys. I, per tant, hi portava escamots...
Escamots. Sí, eres d'esquerres, esquerres?
Això mai en la vida.
Ah, d'acord, però això m'estranyava.
Qui ho té, el néixer o ho deixa.
Això mai en la vida. Però,
com quasi d'escamots, escamots és llenguatge d'esquerra,
no,
més aviat.
Però sé perfectament, i després vaig estar en el sindicalisme estudiantil, i conec, i quan t'obres a la política de jove, ho passes per,
radical,
per un filtre, ho passes per un filtre dogmàtic, que pot ser de colors diversos. Llavors, en aquest cas, doncs, durant molt de temps, doncs, semblava que això estava a l'esquerra, això ha virat. Ha virat, doncs, segurament, perquè hi ha una llei del pèndol que fa que la moda vagi cap a una altra banda i que la part de l'esquerra, el discurs, no els acabi de convèncer. Això ho hem vist a altres països d'Europa, eh? És a dir, com passen de l'esquerra a l'extrema dreta, també de cop factors... Ja sabem, la immigració, la insatisfacció, la incertesa.
Montserrat i Mar.
Jo estic molt contenta perquè la franja dels joves ha arribat als 44 anys, amb la qual cosa, endavant. Aviat arribarem als 55, després als 60 i ja directament doncs tornarem al parvulari.
O a la quarta edat, hauríem de parlar de la quarta edat.
La cinquena. Bueno, jo el que crec és que això era l'escenari més volgut i desitjat pel Partit Socialista. Estem en una situació que, dintre de tots els problemes que hem arribat a considerar en aquest partit, i malgrat l'envelliment claríssim de la militància i de la votància tant del PSOE com el PP, ell el que volia era aquest enfrontament amb el PP, amb Vox que creix un 20%, sigui amb joves o medio joves o semijoves, però el cas és que s'ha trobat en aquesta circumstància volguda i, per tant, en un escenari que, bueno, que ens fa pensar que potser alguna de les coses que pensaven que es podia produir, que s'avancessin les eleccions, estigui al cap del carrer, perquè entre la situació, diguem, de mobilització emocional respecte d'una guerra que clarament ens inquieta i aquest escenari de que el Vox pugui aconseguir ser una força important, tant a Catalunya, que imaginem que l'Aliança Catalana també podria fer de les seves, doncs aquest és el millor escenari pel Partit Socialista dintre de totes les desfetes que es podríem imaginar. Per tant, amb joves o sense joves, però arribat al cap del carrer, del que des de fa un any jo crec que era el seu objectiu, ha arraconat tot el que ha pogut i s'ha deixat el Partit Popular amb aquesta dreta de Vox, i ara l'escenari és jo contra tots i segurament l'escenari que veurem d'aquí no poc.
És evident que l'extrema dreta sempre ha defensat i ha fet bé aquests codis de comunicació, ho vam veure amb Goebbels, i per tant Vox aquí està introduint-se allà on te toca, o està intentant també, amb més o menys fortuna, Aliança Catalana últimament, i és el que deies, és el que està empatant. Per exemple, el meu fill de 13 anys, o li surt Vox, o li surt Rufián i Vito Quiles, i em diu, Rufián és la cabra, dic, el seu llenguatge, enteneu-me, no? I d'altra banda...
The goat.
Ara he fet entendre que no ho sabia, el millor. La cabra...
Ah. Jo m'anava perdut, imagina't.
Sí?
Vull dir que no...
La cabra és...
Però, Ricard,
el
llenguatge TikTok.
Messi és la cabra, per exemple, en futbol.
Michael Jordan és...
Si diuen cabra, si em diuen cabra pel carrer, és que anem bé, no? Ets un cabra.
Exacte.
És perfecte.
Però, Ricard, tu estàs a la franja de joves, hauries de ser un llenguatge...
Sí, però... És de
joves,
però menys
joves, saps?
I un apunt més i acabo. I també el gran problema que ens trobem en aquests moments és que l'extrema dreta ha ocupat el que en diem antisistema. Els antisistemes sempre havien estat lligats a les esquerres.
Als anys 30...
Habitualment sí, però últimament, els últims darrers 30 anys, eren els antisistemes sense esquerra, i en aquests moments els joves...
Aquí mana la llei del pèndol d'una manera...
Sí, doncs aquí
manera...
tens un pèndol, en aquests moments s'han apoderat de l'antisistema. I Vox, i Aliança, i tota aquesta extrema dreta, el que estan fent és... són l'antisistema. I habitualment, com deies, no? Els joves, aquest malestar o aquest teu extrem o radicalisme que tenies de jove, doncs no sé si anaves contra el govern en aquell moment, però aquests moments el que estan fent bona part dels joves és això, amb molts altres raons del que hem anat comentant, d'aquest malestar, no?, per tenir un futur que no saps quin serà, per un preu de l'habitatge en el qual podràs mai accedir-hi, i evidentment la dreta, l'extrema dreta se n'aprofita, com va, recordem-ho, amb el tema de la Dana, que van ser, que semblaven
com el 15M, com el 15M en el seu moment.
Perquè també era un altre tipus d'esquerra.
Era un altre sistema i un altre tal, però al final, què? Saltarem els cels. I no van anar a saltar ni...
Era molt diferent.
Ni el pati de casa seva.
Montserrat era molt diferent que el que estem patint ara i aquesta involució que està arribant.
El radicalisme de David Madí era que en lloc de donar suport a l'IDF, donava suport a la Ganà i a les milícies paramilitars israelianes.
Exacte. O sigui,
eren més extrem escamots. Encara. Els escamots, efectivament, que van... constituir l'exercici
de l'esquerra.
Segurament.
No, no, que jo recordi, en aquell cas, la Crida de tema internacional l'únic que tocava era la campanya pro-Eritrea. No, no estàvem... No estàvem, amb això que tu dius.
No. És un quart d'11 del matí.
La poesia contra el realisme, l'utopia.
Tanqueu l'àgora amb Marc Bataller, Pau Llonc, David Madí i Montserrat Nebrera. Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Però abans avançarem continguts del matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit amb l'economista Santiago Niño Becerra analitzarem com poden canviar les previsions de creixement de l'economia espanyola i catalana per aquest any arran de la guerra a l'Orient Mitjà. De moment, el preu del petroli, ja ho hem parlat, ha pujat un 17%.
Després, amb la Laura, fa més derivades del conflicte a l'Iran. Abandonarà Abu Dhabi el rei emèrit? S'instal·larà definitivament a Espanya? O, com diuen els rumors, s'establirà la seva residència a Andorra?
A partir de les 11, Cura Esportiva, a part del soroll que envolta la campanya electoral, vigília del partit de vuitens de Champions Newcastle-Barça. Avui, els aguristes habituals, Carme Barceló, Ramon Besa, Joel Díaz, Laia Tudel, i afegirem el Xavier Bonastre, periodista de TV3, que s'acaba de jubilar després de 42 anys informant d'esport a la televisió.
I a les 12 arribarà la Renaixença, l'objecte a analitzar, l'agulla de cosir, i el convidat, algú que tenim molt a prop, Joel Díaz.
Doncs sí, Joel Díaz, hola.
Hola, què tal?
Com estàs? Distret avui? Distret?
A l'ull de l'huracà, molt, molt distret.
Ah, sí? Què t'ha passat?
No, home, que sortiré a la Renaixença, també.
Ah, sí, també, avui?
Però si ho acabem de dir...
Sí, però... Sí. Ricard estava dispers ara, un moment. També ha de desconnectar, en algun moment, Joel. És que no pot...
No, però si... Aviam un moment.
No.
Si algú ha pogut entendre aquí que jo li estava prenent el pèl al meu jefe, està completament equivocat.
No sabia que aniries, però...
Se'm va convidar.
Se'm va convèncer. Sí, sí.
Bueno...
Hola, Jovany.
Hola.
I què, què?
A mi no m'han convidat enlloc.
Escolta'm,
doncs...
Estàs gelós?
No, gens.
Un amic.
No. Doncs que avui al matí de Catalunya Ràdio hem començat amb l'actualitat a l'Orient Mitjà, més concretament al govern de l'Iran, que, per cert, Ricard ja deu saber que té nou líder.
A veure. En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Iran ja té nou líder suprem, fill de l'ayatolà Ali Khamenei, considerat l'ala dura. Potser entre estar amb Khamenei, que llavors a la dura no surt. L'ala dura.
Això no t'ho has de deixar fer, perdona.
Ah, sí? Jo crec que sí. És humiliant, no?
Eh?
És humiliant.
Home, que diguis bé Khamenei i t'equivoquis amb ala dura...
Té mèrit.
Sí, té mèrit.
No, però m'havia equivocat 80 vegades abans amb el nom del líder.
Perdó, i el nou líder? S'han de fer un curset per dir-lo bé.
No me'l facis buscar ara. M'aixuquit.
T'havies equivocat abans i després...
I ahir, a París, Isabel Pérez Cruz va emocionar el públic a la mítica sala Olímpia.
Des de l'Olimpiada de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Una cosa és Isabel Galí, l'altra és la Sílvia Pérez Cruz, que són coses diferents.
Sí, un altre que ha tingut problemes d'addicció aquest matí és en Carlos Herrera, que després del 8M ha volgut fer servir lèxic feminista, com per exemple el concepte machirulo. El que passa que no se n'ha sortit, deu ser la falta de pràctica.
Con más pena que gloria. O sea, algo ha pasado para que la gente se haya desencantado de esa manera. Obviamente la gente que cree en la igualdad hombre-mujer, pues que digo yo que será la mayoría, no se queda en casa porque le desanimen dos marichulos o un grupo de señoros.
Machirula per marichulo. I fins aquí el feminisme de Carles Herrera. A partir d'aquest moment ja ha parlat de com va anar la jornada del 8M, que diu que va ser un fracàs de convocatòria, i n'ha parlat amb el seu to agre habitual.
Hombre, no se ha visto en las marchas ni a Begoña Gómez, que no se perdía ni una. Ahora sabemos que Begoña, mientras se manifestaba a favor de la mujer, vivía de los pingües negocios de su padre en saunas de prostitución masculina y femenina.
Bueno, i a les xarxes què diuen, Joel?
Doncs mira, les xarxes es fan eco de gent celebrant el 8M que no semblen haver entès gaire de què va el 8M. El primer ja l'hem escoltat a primera hora, però el Maiol Roger m'ha recomanat tornar-lo a posar per la gent que es lleva tard. La responsable de la regidoria de família i de la dona de Collado Villalba ha interromp un monòleg d'una dona, organitzat el Dia de la Dona, perquè, segons ella, les paraules vagina i abort estaven molestant alguns espectadors.
Disculpenme, pero esta obra de teatro y este monólogo...
Sabía que iba a cortar.
Lamento mucho todo lo que son las faltas de respeto que han tenido. Me han hecho llegar a...
Ha dimitit la regidora de Collado i Villalba. Un altre exemple de persona celebrant el 8M que no entén el 8M és aquest home que sentireu ara fent callar la seva dona a la manifestació del 8M. Menció especial per la reportera d'Okay Diario, a qui no se li nota gens l'encàrrec de buscar detractors de la Irene Montero.
Se cuestiona mucho la figura de Irene Montero en su presencia en la manifestación, pues por todos esos casos de condenados por abuso sexual y acoso sexual que han visto beneficiados sus condenas gracias a la ley Montero. ¿Qué le parece que esté... que este año vuelva a ser una de las protagonistas de esta marcha?
Ha sido la gran ministra de
Igualdad.
Ha sido la gran ministra de Igualdad. Es que si no está ella, esto no tiene sentido.
¿Y usted cree que opina lo mismo las familiares de las víctimas que han visto a los violadores de sus hijas, que han visto sus condenas reducirse?
¿Pero cuántas víctimas han visto a los violadores de sus...
Ai, i del 8M a un ambient completament diferent, el futbol regional, per conèixer un gran professional. Ricard, estic completament a favor de narrar un Cornellà-Mollerussa de tercera federació com si fos la final del Mundial.
Penalti, saca la defensa. El árbitro que va a dejar una. Va a dejar una. ¿Esto qué es? Juega Porta. El 2-1. Pero no eso. Solo dentro del área. ¡No eso!
Cornellà-Mollerussa, eh?
Del Mollerussa en el 97! ¡Qué locura es esta! Yeah. ¡Ni un guión de Hollywood! ¡Del mismísimo Steven Spielberg! ¡Todo es mi vida, algo igual! ¡El héroe de Mollerussa! ¡El héroe de Playa Lugell!
Espera.
¡Esto es una locura! ¡Que nunca me levanten de este sueño! ¡Cornellà 1, Mollerussa 2!
Era un partit molt decisiu? O...
Jo diria que no, però aquest nano és un motivat.
Fitxem-lo, eh? Sí, per el dilluns. Ens falta gent així, eh? Sí.
Surt Pau, entra, com es diu?
No, surt Pau, no.
Sí. Com es diu aquest tio?
Sí, que...
Pau no sé què.
Es diu Pau, aquest tio?
Sí que es diu Pau, sí. És que és català, el que passa que un R per la Federació Espanyola.
Aquesta passió la necessitem aquí els dilluns.
Sí, sí.
Bueno, va, acabem o no?
Sí, sí.
Acabem amb un tall vintage. Aquest t'agradarà, Pau. Cortesia de l'amic boig de Can Fanga, Àngel Casas Show, 1985. Quim Monzó defineix el barceloní amb B baixa. Han passat 40 anys, però jo diria que no ha perdut gens de vigència.
Parla dels barcelonins, però amb B baixa. Qui són els barcelonins?
Aquests són una raça. Ells són barcelonins. I això no volen ser catalans. Llavors aquests se senten... O sigui, a Catalunya se senten malament perquè troben que tot el català és província. Però ja per definició. Aleshores, davant de Madrid, que seria el refugi on anirien a parar si poguessin, se senten també malament perquè han heretat de la gent d'aquí la incomoditat davant de Madrid i de tot el que allò és. I aleshores, allà els diuen catalans, aquí els diuen castellans, els tibus s'han inventat una nova pàtria, que és Barcelona. Ells són Barcelona, i Barcelona és una mena d'illa flotant que està per damunt de tot i del bé i del mal. I llavors s'ho passen bastant malament, perquè, a més, diuen que estan molt, molt menys tinguts i que la gent no els valora.
Gran Monzó.
Barcelonins en B baixa.
Sí.
Mira, està bé tenir aquesta definició. David Madí, Pau Llong, Montserrat Nebrera i Marc Bataller, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Una
bon
pausa
dia.
I parlem del petroli i també de les borses que ja han obert amb Santiago Niño Becerra.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Digui si serà gall o gallina en roba interior de fantasia. I la resposta era sexy. Sexar els pollets és determinar-ne el sexe en néixer, si serà gall o serà gallina. I la roba interior de fantasia pretén ser sexy.
a mi llatina final. 1286 dels 1465 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 8 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Albert Martí Vedell, de Vidreres, a la comarca de la Selva. I avui també ens heu dit sexy amb Y, que no seria una forma del verb sexar, poll o body.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia, quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 1,69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Preocupats per l'economia mundial, aquesta hora saludem Santiago Niño Becerra. Santiago, què tal? Bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, bon dia.
Bé, bueno, vostè?
Doncs aquí mirant els gràfics i mirant...
Van avall, els gràfics van avall. Bueno, depèn, el del petroli va amunt.
Sí. Ha baixat el petroli, ha baixat. De fet, ara està... Està a 106,80. I a les 3 de la matinada estava a $118. És a dir que, bueno, ha baixat una mica, ha baixat.
Anem a repassar com han obert els mercats aquest matí. Lara García, des de la redacció, bon dia.
Bon dia, doncs. Els mercats aquest matí estanyeixen de vermell. És la imatge més recurrent d'aquests últims dies. Les borses europees, l'IBEX 35 ha començat el matí a les 9, caient un 3%. Ara cau una mica menys d'un 2%. El CAC, que és la borsa francesa, cau un 2%. El DAX, que és l'Alemanya, també, al voltant d'un 2%. Aquest és el panorama a les borses europees. Als mercats asiàtics, la situació és una mica més dràstica. El Nikkei, la borsa, l'índex de referència de Tòquio, cau un 5,24% aquest matí, a primera hora que hi ha un 7%, i el petroli, com ens explicava el professor, ara cau una mica menys, ha començat el dia que hi ha un 20, que creixia el preu del petroli un 20%, i ara creix un 13%. És una mica menor aquesta crescuda avui.
Sempre que cauen les borses, professor, ens hem de fixar o hem de deixar passar uns quants dies més?
Bueno, a veure, jo d'això ja hem parlat, les borses estan caríssimes, o sigui, per exemple...
És una bombolla.
És veritat que el Nikkei, és veritat que ha caigut el 5,20%, però és que en un any el Nikkei, concretament el Nikkei, ha guanyat un 42,95%. Jo torno a dir, és a dir, les borses han caigut i possiblement cauran una mica més, però tal les cotitzacions que tenen, Vull dir, és que encara que caiguin un 10 o un 15%, no passa absolutament res. Per exemple, el Standard & Poor's, que tothom es fixa en el Standard & Poor's, en un any, deixant de banda la caiguda que va tenir de 526 punts el divendres passat, etc. I el Standard & Poor's en un any està guanyant el 33,62%. És a dir, és que les bosses s'han de corregir. S'han de corregir.
I un fet el com problema... el que estem vivint ajuda a corregir-ho a marxes més forçades, diguéssim.
Exacte. És a dir, com en el món sobre diners, un dels destins que s'ha donat aquests diners han sigut a les bosses. I clar, les bosses han agafat uns nivells que no estan... I en la intel·ligència artificial es veu claríssim, això, no? És a dir, estan en uns nivells que no es corresponen amb la realitat de la producció ni de les empreses ni de res. Llavors, clar, això, com hi ha un component especulatiu realment molt elevat, aquesta correcció s'ha de donar. El problema és, el que està passant amb les matèries primeres, el petroli concretament, o el gas, que tothom parla del petroli i molt poca gent parla del gas, i el gas jo crec que està en una situació encara més complicada que el petroli. Entre parèntesi, només perquè ens fem una idea, el Regne Unit només té reserves de gas per 2 dies. Cuidado, eh?
Sí, sí. Quan la Xina, avui abans ho deia el Jordi Torrents, que ens ha acompanyat, un expert en geopolítica, deia que la Xina té 100 dies de reserves. És a dir, que aquí sí. La Xina no patirà el clemenys, tot i que és el que està més afectat per l'estret d'Hormuz, no?, que estem explicant sí. aquests dies.
Sí, llavors, el problema és que és no només el que està passant ara, és a dir, l'estret d'Hormuz està tancat, o és molt difícil navegar per ell, el petroli està per damunt dels $100, però el problema no és tant aquest, sinó, en primer lloc, aquesta situació quan durarà. Perquè, clar, aquí hi ha estimacions que no previsions per tots els gustos. Hi ha experts que diuen que això en dues setmanes està enllestit i hi ha altres que estan parlant de 3 i 4 mesos. Per altra banda, hi ha països del Golf, el Kuwait o Bahrain, que han tingut de parar de produir, és a dir, tancar jaciments, perquè ja no els hi caben el petroli. Ja no els hi cap el petroli amb els dipòsits que tenen. A sobre, aquest matí, la principal refineria de Bahrain ha sigut atacada i sembla ser que està aturada, no refina. I aquest petroli, aquesta benzina o aquest gasoil és el que està utilitzant els vaixells dels Estats Units. És a dir, un jaciment quan es tanca triga una sèrie de dies amb posar-se en marxa una altra vegada en explotació, una altra vegada quan es decideix posar en producció. És a dir, no és li dono a un interruptor, deixa de produir i després li torno a donar i una altra vegada produeix. Poden passar inclús setmanes.
Costa apagar la màquina i tornar-la a engegar. També deu costar després, per això. No?
Exacte.
Que costa que tot circuli.
Llavors
no quan, és... quan obres el gas, diguéssim, no? Que fins que no s'escalfa el radiador, doncs passa una mica de temps.
Exacte. És a dir, que és possible que no passarà, però bueno, és possible que demà assigni la pau, però és que no tindrem a tornar... encara trigarà molt a tenir un petroli a $65-70, trigarà molt.
I això quin efecte tindrà als aliments? Perquè tots ho sabem, això, no? És a dir, que el que hem après és que el preu dels aliments sempre està molt lligat als de la gasolina o al gasoil.
Sí.
Per tant, clar, si puja el preu de la gasolina... És veritat que en el cas d'Espanya, abans ho dèiem, és un 2% de petroli que ens ve d'aquella zona. La resta ens ve molt d'Estats Units, per exemple, no? Per tant, l'efecte pot ser aquí diferent. Ara, si té un efecte a molts països, al final la inflació és un efecte multiplicador, no? També tindrà efectes a Espanya, segur.
Clar, és que per exemple, qui és amb aquest increment del preu del petroli, qui està guanyant? Qui està guanyant de veritat? les petroleres americanes dels Estats Units. Per una banda, perquè ells no tenen restriccions. És a dir, a l'inrevés, si hi ha problemes de subministrament a altres llocs del món, ells poden produir més. Però és que a la vegada ells utilitzen molt, o estan produint molt, shale oil, és a dir, el petroli de fracking. Que aquest petroli és rendible a partir, sobretot, de $70. Llavors, quan més alt elevat sigui el preu del petroli, com més alt sigui el preu, ells més guanyen. Precisament hi ha una sèrie a Netflix que jo suggereixo que es vegi perquè explica molt bé aquest món. Hi ha altres històries, però aquest món del petroli ho explica molt bé, que es diu Landman. Bueno, és a dir, és recomanable aquesta sèrie. Llavors, és veritat que si Espanya... Ara pràcticament els dos principals subministradors de petroli d'Espanya són Estats Units i Nigèria. Però és que el preu del petroli està pujant, del petroli estadounidense, vull dir, està pujant perquè, clar, l'oferta està baixant i la demanda de moment no baixa. Llavors, els Estats Units, empreses petrolieres, els interessa que aquesta, per si li cometes, que aquesta situació continuï, perquè, clar, més guanyaran perquè el preu estarà més alt. És a dir, que malgrat que Espanya només el 2% del petroli vingui d'aquesta zona, tindrà de pagar més
per perquè, clar, sí, al final, si n'hi ha menys, llavors, doncs tu també dius, escolta, si jo estic produint petroli i n'hi ha menys a la resta del món, doncs jo pujo el preu.
Exacte. I, per altra banda, la pregunta que em feia de l'impacte sobre els aliments, doncs moltíssim. Perquè no només és el transport, que evidentment el transport, vull dir, si puja el preu del combustible, aquest preu puja i aquest increment de preu es repercutirà. Però és que a la vegada, per exemple, el gas s'utilitza per a l'escalfament d'hivernacles, per exemple. És a dir, que en els processos productius, indirectament, té a veure el gas i el petroli i tots aquests increments de preus, i més en els aliments, es repercutiran. És a dir, que els preus de l'aliment, de fet, pujaran. El govern d'Espanya, està considerant tornar a posar aquelles subvencions que va donar, se'n recorda, de l'IVA, dels aliments, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, sobre l'IVA dels aliments, que es va reduir i tal, no? Perquè poden pujar bastant.
I això, és a dir, aquestes mesures d'Espanya ara són aplicables? És a dir, el context de la guerra d'Ucraïna es pot aplicar aquí? La recepta que vam aplicar, creus que funciona?
A veure, jo...
O és un miratge, és a dir, és un...
Sí.
Soluciona a curt termini, però no a mig termini.
Sí, a curt termini, per descomptat. El que passa és que jo sóc partidari de les subvencions, però amb noms i cognoms. És a dir, per a una persona, m'ho invento, per a una persona que estigui guanyant 20.000 euros a l'any, crec que està bé que una subvenció. Per IVA dels aliments, per exemple, o per combustible. Però una persona que estigui guanyant 500.000 euros a l'any, em sembla que no té sentit una subvenció. Ja. I el problema és que aquestes subvencions s'apliquen indiscriminadament, és a dir, per tothom. Per exemple, quan es va reduir el preu, a l'IVA dels aliments, un dels aliments que es va reduir el preu va ser el formatge. Bueno, sí, hi ha formatge que és molt barat, evidentment, però és que hi ha formatge que és galàctic al preu. I l'IVA d'aquell formatge també es va reduir. Jo crec que això és un error.
S'ha de discriminar, diguéssim.
Exactament, s'ha de discriminar.
Depèn del producte i depèn de la persona que deies tu, perquè si té una capacitat econòmica, doncs que pagui el que toca, no?
Exactament.
Perquè davant de situacions de crisi, doncs cal que també s'impliqui la gent que té més diners.
Exactament.
El
que passa és que, clar, no, des d'un punt de vista polític, queda molt millor dir... Bueno,
tot l'IVA de... Sí, baixem l'IVA dels làctics, ja està.
Exacte. Sí.
Santiago Niño Becerra, gràcies un cop més per la lliçó magistral. Una abraçada, vale, catedràtica,
bon dia.
En aquest cas d'economia. Farem una pausa i de seguida l'hora fa. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Si no controles el colesterol alt, pot ser un risc per al teu cor. Per això és important cuidar-se amb dieta i exercici i un Danacol cada dia que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Arriba a la 6ª edició del Recondi, el festival que porta la música a petits municipis del Pla de l'Estany. De març a juliol, l'estrena absoluta de Max Navarro, la nit de les roses de Mishima, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ramon Mirabet i molts més. Més informació a latornada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
Arriba al Teatre Nacional de Catalunya l'adaptació colpidora d'un clàssic prohibit. Eileen Arbo, directora artística de l'Internacional Theater Amsterdam, porta a escena Giovanni's Room, de James Baldwin. Una història commovedora de passió i identitat on un home afronta els seus propis prejudicis per atrevir-se a ser qui és. Giovanni's Room, del 20 al 22 de març al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Laura Fa, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Ara molt bé. Bueno, una mica fònica,
vols aplaudiments avui o no?
Ai, sí, mira, que bé, no? Mira. Ai, quina il·lu. Com és que hi ha públic avui?
No t'ha vingut a veure tu. Què penses?
Ni sobretot
què?
A mi,
sí, no? Sí o no? Veus?
Sí, home, són el meu públic, eh?
Perdona.
Vull dir que jo tot el que siguin senyores... Som totes meves, i nosaltres ja estem de revolucionades, no només des d'ahir, ja venim revolucionades de fa dies. I emprenyades, perquè hem d'estar emprenyades, clar, com hem d'estar, saps? Vull dir, què vols?
Perquè,
què
no, vols? Jo res.
què vols?
Però per què ho dius, això, ara?
Home, perquè, escolta, amb totes les xifres, ahir que era vuit tema, amb totes les xifres que surten, amb tot el que expliquem, amb tot tal...
Avui encara veia, hi ha gent que
encara
no...
hi ha gent ni feminista, ni machista, ni feminista, calla. Calla i fins que no aprenguis. Com va, no parlis, saps? Perquè és que la gent s'engorila molt, també, moltes vegades.
Però a Madrid, ja, per exemple, hi havia hagut dues concentracions. Ja
comencem.
Clar.
Ens passa com a les esquerres. Per això els fatxes guanyen, tio. Perquè els fatxes fan... No sé què... A tomar pel cul. I oi que queda clar el missatge?
I com els independentistes també els hi passa
igual,
el mateix.
Ja,
clar,
sí, igual, sí. Els indepes, les esquerres, les dones... Podem, per favor, juntar-nos, que si no venen... Quatre fatxes
els Mbappés,
units.
Venen els...
Home, Mbappés, oh, aquest tema em té. A tu també, oi?
No, però jo no sabia qui era Esther Expósito.
Ai, per favor, de
bueno,
veritat.
Perquè jo no sé res.
Sí que saps qui és. Et vaig explicar el vídeo amb el Rufián.
Sí.
O no te'n vaig
sí,
a parlar.
Però no me'n recordava que era ella. Llavors vaig haver de buscar-la i llavors em van dir que està ara és Mbappé amb Esther Expósito.
Bueno, és el tema.
Però Esther Expósito és una tia feminista.
Sí, amb... hòstia, sí, però bueno,
tenia
a vegades... Molt,
tenia discurs, vull dir, no? I havia llegit coses d'ella.
Sí, sí.
Que no m'hagués imaginat que acabés amb un futbolista com Mbappé, que no vull dir que Mbappé no tingui aquests valors, eh?
No, no ho sé. No, ja t'ho dic jo.
Jo no,
no
ho sé.
No. Sí, ja t'ho dic jo, no.
Well.
Va tenir una demanda el 2000...
Ah, mira, veus,
o, el 2024,
això.
En un viatge a Estocolm, va tenir una denúncia d'una tia per violació, per agressió sexual... La noia, quan va sortir de l'hotel, se'n va anar directament al metge, després va fer tot el protocol, al metge, després ha posat la denúncia, la Fiscalia d'Estocolm va obrir investigació i es va decidir que no hi havia proves. És Mbappé innocent? no ho sabem. En un entorn tancat, en una habitació, sense, clar, ara no sé si ens demanen que anem gravant, és impossible tenir proves.
Sí, però tampoc és culpable perquè no tenim les proves. Sí, sí.
Però per mi ja ve amb una red flag, saps? Perquè jo tinc molts amics, la majoria, que ni pateixen, ni han tingut demandes, ni no passa res. I a més passa amb aquests tipus de demandes, no passa el mateix. Si tu avui em dius, hòstia, m'han robat, jo, fins que no hi hagi proves de que t'han robat, jo, per mi, a tu no t'han robat. No, tia, que t'estic dient que m'han robat, saps? Que jo tenia un portàtil...
Sí.
Ah, no, no. I la factura?
Sí,
bueno, no la tinc. Bueno, pues, si no tens la factura, a tu no t'han robat. No, bueno, però t'estic dient... Ah, no, però...
Sí.
Ah, és el mateix, sí. Tio.
Absolutament, absolutament.
Vull dir que això té Mbappé. És antipàtic, és estúpid, s'han filtrat unes imatges de... tracta malament els fans...
No? Des de quan són parella?
Mira, s'ha disparat tot aquest cap de setmana perquè l'Esther Expósito, actriu d'Elite, té gairebé 30 milions de seguidors a Instagram, eh? Bueno, totes aquestes sèries passen una mica com La Casa de Papel, que a la que creuen l'OCA, doncs es fan molt populars. Han coincidit a París, ella està per la Setmana de la Moda de París, ell es veu que està lesionat, jo sí. També, tema Madrid, no seria el meu fort. I en comptes de curar-se aquí i estar aquí donant suport a l'equip, s'ha anat a França.
Bueno, senyor, que ho pot fer.
A sortir, perdona, que tinc un altre red flag que m'havia oblidat, a sortir de festa un dels dies amb un tal Achraf Hakimi, et sona? Del Paris Saint-Germain.
Que també té una red flag.
Està pendent d'un judici per violació a una noia exparella d'Iva Abuc, una actriu espanyola molt coneguda. Vull dir que tu ja tens això. El teu amic l'estan jutjant per violador. Perdoneu, totes aquestes senyores, oi que si els vingués un senyor això dirien, si de cas...
Alguna cosa...
Si de cas surto amb un altre, que vingui una mica més net de tot. Estarien
però
a París...
L'amor és imprevisible.
L'amor és una merda. Això ja... Traiem-nos-ho del cap. L'amor, si el podem apartar,
l'amor s'acaba, i quan s'acaba malament.
Home, malament.
Llavors,
fatal.
Millor que treguis l'amor...
Aquest enamorament...
I pensis bé el que ve...
Sí. El que passa que les hormones... tu, quan t'enamores, comences a generar coses... Hauria d'haver-hi un medicament, t'ho prometo, eh? Quan comences a enamorar-te, diu que em donin la pastilla, perquè em tornaré imbècil. Sí. I tu ja ho talles, perquè tu ja no veus... Jo tinc amigues que em presenten a tios, dic...
Per què no ho veus, que és idiota?
Que es veu? Als 5 minuts, dic, però aquest tio... Però estan boges. Els orgasmes tampoc ens van molt de cara, perquè també comencem a generar, saps? Llavors generes allò i dius, bueno, però per sort se'ns passa. Bueno, total, que estan a París. Ella per la Setmana de la Moda de París, ell, doncs això, que sigui un traumatòleg francès, que si no sé què. La premsa francesa dona per fet que estan junts. Perquè les xarxes van plenes, eh?
Van fer un sopar, no?
Unes fotografies,
la Grand Dinner du Louvre.
Sí, allà... Ai, molt bé, no? Jo no, ni ho intento.
Si tu veus,
jo
puc parlar en francès, eh?
Ah, què dius?
Un petit peu.
Ai, com és, això?
Mira, tinc uns passats.
Ai, que, al col·le o no?
No.
Ah.
No.
Tenim un rotllo francès.
No ben bé, indirecte. Era belga.
Ah, molt bé. Ah, jo vaig conèixer un belga també fa molts anys al càmping.
Veus?
Sí. Ah, no me recordo com es deia. Em sembla que em vaig liar i tot. D'adolescent, jo dos
patrons.
Ja. No compta per aprendre francès. Total, ell està
allà. Bueno, s'aprenen moltes coses, eh?
Sí, jo ja no vull prendre res. Jo ja ningú, cap senyor m'expliqui res. Si tu prendres res, ni res. Total,
se'n
van anar a sopar, molt bonic, eh? Perquè en aquest restaurant pots estar com a prop d'una finestra on està la Torre Eiffel, que dius, ui, que bonic.
Sí.
Després han coincidit en un hotel, a l'hotel...
Per casualitat.
Bueno, per casualitat...
Se'ls ha vist.
Es veu que està a prop de l'Arc de Triomf, que es diu Royal Monceau. No sé, jo no sé dir-ho tant com tu, però he buscat habitació més cara entre 20 i 25.000 euros. Es veu que aquest hotel té un spa que flipes i tal.
25.000 euros una habitació d'una nit? Una nit?
Sí. La gent es gasta... És que,
una nit?
Sí, és que als rics els agrada que els ensenyin. Ai, que els enganyin. Sempre passa. S'inventen coses per rics per entabanar-nos. Un Rolex, no sé què, 300... El Ronaldo té rellotges que valen 2 milions d'euros. Estan liant, no val això. No val això, però bueno, com que els agrada...
Tot per mirar l'hora, eh?
Per res, ni la mira. Però bueno, total, que han estat... Ahir es van filtrar...
La pila l'has de canviar igual, amb un rellotge així, no?
Per entrar, que si el cotxe, no sé què, on vas? Bueno, total, que surt de l'hotel, hi ha una furgoneta, entra la furgoneta a l'Mbappé i estava l'Ter Expósito. O sigui, han tingut cites a París. Però t'haig de dir que ens arriben informacions a la premsa catalana i espanyola que ja al mes de febrer han tingut un parell de cites a Madrid. Una va ser al restaurant Tatel. Hi ha un grup que hi ha el Tatel, el Totó i no sé què, que és de pijos, que són accionistes, el Rafa Nadal, Cristiano, són aquestes coses que... Pijos que...
Li posen caviar allà sobre.
Sí, bueno, estan des allà, tal. Allà s'havien vist i després també que havien estat a l'hotel, a la terrassa d'un hotel de Madrid. Ara la gent ja comença a dir que si els ha vist petonejar-se, que si no sé què. Imatges no hi ha, haurem d'esperar dimecres a veure si els paparazzis han fet alguna cosa. Amb tota aquesta pressió, les imatges es veuen a xarxes perquè hi ha molts fans a la porta de l'hotel esperant a l'Mbappé. I una de les imatges més heavy surt ell i li fot una empenta a un dels fans que es volia fer una foto. Però una empenta que vull dir que ja haurien de donar-se de baixa 100 seguidors del Madrid, per exemple,
sí, sí,
no?
Sí, sí, l'empenta i...
Oi, que és
una mica desagradable, eh?
Molt desagradable. I entra, i quan entra, bueno, no sé si és aquesta imatge o l'altra, és on està Esther Espósito. No teníem notícies d'Esther Espósito des de que la vam veure ballar salsa amb Gabriel Rufián, te'n recordes?
Sí, que me'n recordo aquest vídeo, es va comentar molt, sí, sí.
Havia de trucar jo al Rufián, potser sap algú, i li va parlar en aquest, perquè tampoc fa tant, potser ja li va parlar a l'Emba. És una bona font.
És una bona font.
Sí, sí, m'ho dirà, però bueno.
Escolta, ja per anar acabant, però vull parlar...
Com dic que per anar? Però com pot ser?
Portem 15 minuts parlant de l'Mbappé. Però el rei Joan Carles havia de venir a Espanya, al final no ve.
Sí.
Què ha passat?
Ell té ganes de que li facin cas. Tu tot el dia generant notícies que dius...
Però per què no ve ara?
Ara no ve perquè diu que vol ser solidari amb els Emirats Àrabs. I clar, com li han de posar un caza que acompanyi el seu avió fins que surti, per venir total a fer de regatista, que ja en diràs tu, i diu que es queda per solidaritat, ni que hagués d'agafar un fusell per matar, jo què sé. Ah, la notícia més, la darrera notícia important, és que s'ha filtrat aquesta setmana una fotografia, ho ha penjat la Lawrence de Bray, no s'ha filtrat, l'ha penjat la Lawrence de Bray, la seva biògrafa, que ja has dit que l'havies entrevistat.
Sí,
no?
La vaig entrevistar.
Quan? Perquè no em vas avisar? No em vaig enterar. Ah,
doncs hi tinc molt bon rotllo ara, eh?
Sí, és maca o què?
Sí, molt maca.
Ah, molt bé.
Molt interessant.
Aquesta font ens aniria bé mantenir-la,
doncs,
Ricard.
Aquesta la...
Vull dir, tu vés a enviar-li ara un meme,
sí,
saps? Ara una tonteria.
Per què no te calles?
Clar, per tenir-la una mica atenta per si necessitem alguna cosa.
Sí, sí.
La notícia és que la fotografia estava Froilán. No teníem notícies d'ell des del que vam veure el de Reenganxe Astúries, sí, aquest,
no,
estiu.
És el net preferit del rei, no?
Sí. Però... No sé si preferit, però com a mínim el tenen allà. Representa que treballant. No treballa des que va arribar el 2000 no sé quants. No sabem a quina empresa, no sabem què fot. Ja saps que Froilán va tripití, segon de l'ESO. Vull dir que lo dels estudis no és el seu fort. No sé ni què ha estudiat. Jo aposto que no està treballant. És una aposta, no és una informació. Que no està treballant i que està allà cuidat. Cuidat. Ho direm així.
Sí.
Està cuidant, perquè saps què passa? A la que surt d'allà, s'està 3 dies de festa a la primera discoteca, clar, que pilla...
I, en canvi, allà té una mica més d'ordre.
Allà està una mica més vigiladet.
I aquests rumors de que el rei podria tornar a Andorra, que estan creixent ara...
Mira, ho va publicar el Diari de Mallorca...
A tot quadre, això?
Jo no apostaria massa perquè torni a Andorra, perquè ja, hòstia, els té quadrats, eh? Però ja... ser tan obvi que t'instal·les a Andorra, justament...
Per poder baixar a Espanya sense que es notis, no?
Per favor. Yeah. A veure, Andorra, ell va tenir comptes... una de les investigacions va sortir que tenia comptes que havia... Quan la Fiscalia Suïssa el va investigar... Que tenia...
Andorra té una cosa, que és que si agafa un cotxe andorrà...
Sí.
Podrà saltar-se els controls de velocitat, perquè quan els cotxes andorrans és un tema.
Ah, sí?
Clar, la matrícula andorrana, les multes no...
Ah, no arriben,
és igual,
clar.
És un altre estat.
Ahir les multes se la pelen perquè les pagues tu, per exemple, saps? Clar. Vull dir que això de les multes...
Vull dir que pot passar aquí 180 i... Si no el paren, si el paren, evidentment, haurà de pagar.
Ell saps quan va deixar de tenir comptes a Andorra? Quan es va fer la llei que Andorra havia de començar a rendir comptes de qui tenia els comptes allà, quins eren els titulars, la quantitat, i va dir, ui, tanqueu-me tots els comptes andorrans, que no m'interessa. Vull dir, lo del rei Joan Carles
però
és una...
Però no ho veus, és una hipòtesi que no t'acaba de quadrar.
A mi no m'acaba de quadrar, no li veig massa fonament, perquè a més està molt temps instal·lat a Suïssa, està amb la infanta Cristina, vull dir que ja està bastant a prop, i és el mateix que ara tornar la infanta Cristina a casa, a Barcelona, que és casa seva. La infanta Cristina passa 2 o 3 dies a la setmana a Barcelona, també lo just per no passar els dies que toquen per tributar. Una infanta Cristina, per exemple, que té un sou de la GACAN, a part del sou de la Caixa. Si ve aquí, haurem de saber, nosaltres no, però gent haurà de saber quin és el sou de la GACAN, quins són els diners que té a fora, si els ha de portar.
No convé.
Jo crec que no li anirà massa bé a la infanta Cristina també venir cap aquí, que això de tributar ens ho deixa a nosaltres, aquestes senyores, sí, i a qui sigui.
Els que viuen.
Els que viuen i els que paguem. O sigui, els que som solidaris i bones persones.
Laura fa gràcies. Fins la setmana que ve.
Sempre.
Una pausa i anem a la peixateria. Ara tornem.
Quin Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Fas un podcast en català?
Presenta'l a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premis Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Bon dia, Fel, què tal?
Molt bé, aquí, anar rifotents, és que vull dir. Anar passant hores i anar treballant com locos. Perquè després t'entrin així a les xarxes socials i et cardin els calés, saps què vull dir?
Què ha passat?
Hòstia, un hacker ens ha entrat.
Què dius?
Sí, hòstia, que a vegades em parleu d'aquests temes, que ve aquest senyor que parla de coses, doncs m'han quedat cap a 500 euros, cap a 500 euros.
Però com ha sigut? Què has explicat?
Mira, nosaltres des de la productora fem anuncis a publicitat, així a Instagram, per vendre entrades i coses d'aquestes, sí. I algun ha entrat... I collons, aquesta nit hem vist, cony, aquí n'han tret 200, cony, aquí n'han tret 200, cony, aquí n'han tret 200. I, guaita, cap als Mossos, denúncia, llavors... i sí, ens han entrat.
N'han cardat 600, no 500. 203 vegades són 600, t'ho dic, però
sí,
és el cas.
Bueno, sí. Jo també esperava que em tallessi perquè hagués pogut 17 o 8 vegades i haguessin sigut 1.400 o 1.600, és que vull dir.
A mi 4.000 me'n van fotre, no fa gaire.
Oh, collons, però, així sí que són 200,
però que és habitual,
200,
això?
200.
Això, el meu va ser un hacker rus.
El nostre americà. Hòstia,
és americà el vostre?
Sí, de Washington. Hasta
podríem fer un sopar un dia que es coneguin, tots. Sí. Fem un sopar i xerrem.
Un sopar de hackers.
Un sopar de hackers.
Hòstia, però vindran traductor.
Però què t'han dit els Mossos? Perquè això no és difícil de rastrejar, no? O què?
Jo és que ho està fent en David, que està amb mi a l'empresa i porta ell tot el tema de la investigació. Vull dir que, però han dit que això és habitual, i ara recopilació de tot, sapiguem trobat qui era, tenim els càrrecs que ens han fet, i ara ja si el banc ens els torna. Que això ja, això em sembla que... Te'ls han tornat,
Peyu, tu? Jo sí, però jo no gràcies als Mossos, eh? Jo gràcies a l'empresa. La meva estafa és nosaltres paguem una llibreria d'àudio per descarregar músiques i tota la història. I llavors un hacker rus en aquesta llibreria d'àudio, amb la nostra targeta, va copiar-la d'alguna manera i va aconseguir entrar en aquesta pàgina i es va descarregar música per valor de 4.000 i pico d'euros. Llavors ha tornat...
Li ha d'agradar molt la música.
Sí, no? Li agrada molt la música. El rus és molt avorrit també viure a Rússia, eh? També. Igual jo també em posaria música tot el dia. Llavors, gràcies a l'empresa mare, diguéssim, són ells que ens han tornat els cèntims, però no, el hacker no sé. No sé com s'han entès entre ells, no ho sé.
Sí, ara jo parlaré amb els del banc i em si diuen, sí, home, cony, aquí us ho tornem a dir, noi... Parla amb el hacker, saps què vull dir? Parla amb el hacker. Hòstia, noi, saps? Les xarxes socials, utilitzeu que... Ma mare, que me'n va parir. Però bueno,
500 euros els del banc segur que te'ls tornen ells mateixos. Per ells no són res, això. No són
la directora. La directora
segur, ella mateixa, si els porta sobre negre, aquell moment... Si
te'ls dona amb negre. Sí. Ja li diré, dona'm un negre, no m'ho facis tornar a ingressar al compte, ara, això, saps què vull dir? En Churiguer no el tenim per aquí?
No.
Perquè estem...
Avui no se'n recordava. Potser és mort, sí.
Un hacker.
Potser sí que ha mort.
Ens l'ha robat.
No, perquè estem junts, espera que ara surto aquí fora, som a Cabrianes, que estem assajant, i està fora... I ara ho veig, espera't, que us el passo un moment, que digui quatre coses, perquè estem
tampoc
junts,
cal, perquè ja ha ja acabat, no. Vull dir...
Sí. Bueno, però...
Passa una cosa que no em sentiu. Estic connectat, però no em
sentiu.
Ah, però
ets aquí. Ja
mira.
Ara parlo-te amb el micro d'en Feixades.
Ah, veus? Mira. Però estaves a punt, a punt.
Sí, és d'aquí. Ara se't torna... Llamar. Per això ens ha entrat algun hacker aquí en aquest aparell d'en Xuri, també.
Estàveu assajant, dius?
Sí.
Perquè se'ls veu un ritme que s'està
bossejant. Sí, jo no m'ha dit, que estic per assajar.
L'espectacle fa bona pinta.
perquè estem fent un drama aquest cop.
Ah, val.
Un drama,
ah, llavors molt bé. Us esteu posant en el personatge. Sí, sí.
Hem sortit del personatge i costa, perquè avui no arrossegues el personatge.
No, clar, vas arrossegant. Entre el hacker i això, sí, sí.
Arribo dilluns. Arribo al vespre a casa i em diuen, hòstia, encara tens el personatge dins, perquè és un drama, sí, sí. És una cosa trista.
Fa anys que tens el personatge dins. Sí, senyor.
Bueno,
sí, senyor. Ostres, quan vindràs a veure'm a teatre? Estàs esperant,
sí,
que acabem?
Els meus pares,
no?
Van venir aquest divendres, ho van passar molt bé.
Mira, veus? Hòstia, aquest divendres, nada menos,
sí.
aquest divendres va ser accidentat, eh?
Doncs van dir que s'ho havia passat tan bé.
Perquè va saltar un senyor. Bueno, hi ha una escena que l'Albert Pla i jo fem que dormim, sí, cadascú al seu llit de l'hospital, i sí, vaig deixar, bueno, 10 segons de silenci, i en aquell silenci va saltar un tio des del palco i va cridar... Va, me cago en Déu, que no hem pas pagat per veure com dormiu!
Hòstia de Déu.